Bona tarda. Els tràmits urbanístics per fer realitat el nou pavelló a la Guinardera van avançant. El ple municipal ha aprovat aquest dilluns de manera inicial la modificació puntual del PGM que ha de permetre fer el solar que hi ha a l'Avinguda d'Europa amb l'Avinguda de la Guinardera, un pavelló amb tres pistes de bàsquet i un aparcament. L'operació urbanística preveu una permuta amb el propietari privat d'aquest solar on es construirà el pavelló, per una altra a la via Augusta de titularitat municipal on es podran fer oficines. Pel que fa a l'espai de l'Avinguda de les Roquetes, on inicialment estava previst aquest nou equipament, queda per a un ús sociocultural, tot i que l'equip de govern encara no ha concretat què tenen previst construir-hi. La modificació ha quedat aprovada amb el suport del govern i del Partit Popular, mentre que en Comú Podem, Vox, la CUP i el PSC s'han abstingut. Aquests dies s'està corrent per grups de WhatsApp les classes d'escoles de la ciutat una informació sobre un intent de segrest d'una nena a una parada d'autocar pròxima a una escola de Sabadell que no té res a veure, atenció, amb cap fet ocorregut a Sant Cugat, on sí que s'ha alertat, recordin, recentment d'un altre cas que no està relacionat, però, amb el de la cocapital vallesana. La captura de pantalla que diverses famílies estan rebent és un correu electrònic on s'expliquen els fets de Sabadell que van passar la setmana passada i que van acabar amb la detenció de l'home per un delicte d'intent de segrest a una menor. Insistim que és a Sabadell i no a Sant Cugat, com corren pels grups de WhatsApp. Els alumnes de segona primària de l'escola Gerbert d'Orlac han elaborat una audioguia de 14 indrets emblemàtics de la ciutat. L'alumnat ha triat, documentat i gravat les explicacions d'espais com el pont de Can Bernet, el Museu del Còmic, el Pi d'en Xadri i el Monestir, entre d'altres. L'audioguia està disponible al Museu de Sant Cugat i funciona a través de codis QR. I el Club Muntanyenc Sant Cugat ha formalitzat aquest dimarts l'adhesió Sant Cugat Creix, la seu del Muntanyenc, que ha acollit la signatura d'aquesta col·laboració que tindrà l'objectiu de donar suport a les activitats del club i continuar defensant la promoció i la formació en el món de l'esport. El president de Sant Cugat Creix, Miquel Martínez, ha aprofitat per anunciar que amb l'entrada de l'entitat santcugatenca assoleixen els 5.000 esportistes federats, ja que la meitat són dones. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia. Escolta en Ràdio Sant Cugat i constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Que passin bona tarda.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem amb la informació de servei. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments, per exemple, destacarem un tram d'intensitat de lentitud a les 32 a Cubelles per un accident en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap carril ocupat i va millorar el trànsit, però aquí encara en aquest punt la circulació és una mica feixuga. També hem de dir que pel que fa a volum de circulació, l'autopista P7 encara registra trànsit lent. Hi ha alguna aturada tot el tram de Barberà de Vallès. Ha hagut un accident ja fa una estona, ara ja tot retirat en sentit sud, en sentit Tarragona. O, per exemple, també l'entrada per la C58, els últims ben bé 3 quilòmetres entre Montcada i el Nus, amb força volum de trànsit, com dèiem, en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el servei de transport públic. Albert Garram, bona tarda.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Després d'estudiar música des de ben petita, la Laura Riembau és pianista i cantautora i aquest 2024 ha llançat la seva primera cançó, Ja m'has trencat el cora. Una peça que cobra sentit un cop es fa un recorregut per la seva història en el món de la música. Saludem la Laura, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Laura, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme.
Què tal? Acompanyada pel Santiago Espasa. Santiago, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs avui parlem amb la Laura, un perfil artístic dedicat a la música. Digue'ns, quan i com va ser el teu primer contacte amb aquest món?
Doncs bé, quan jo era molt petita ja vaig començar a endinsar-me en aquest món, ja que bueno, he nascut en una família de músics. Mon pare és guitarrista, el meu tiet va ser teclista en un grup també de música moderna, i bueno, la resta els ha encantat sempre la música.
O sigui, llavors... no podia ser una altra cosa que dedicar-te a la música, no?
Bueno, tot i això, mons pares estan dins de la branca de son metges. Llavors també podria haver tirat per aquí, però finalment vaig preferir la música.
Sí. Molt bé. Decideixes en quin moment formar-te perquè tens clar que tens intencions en aquest món?
Quan això mateix, quan era molt petita, sempre estava cantant totes les cançons que sonaven a casa. Llavors, mon pare va veure que tenia molt bona oïda i afinava molt bé totes les notes fent solos de guitarra, bueno, amb la veu, no? Llavors em va portar a una primera escola de música, perquè em va preguntar, Laura, tu voldries provar el piano? Perquè tenia un teclat petit de Casio, que em sembla que gairebé tots els pianistes comencem amb un teclat petit de Casio, que tenim per casa així com de joguina. Em va ensenyar les notes, de seguida vaig saber quines eren, no em va costar gens, i totes les cançons que m'agradaven les treia d'oïda. Mon pare va al·lucinar amb això i va dir, doncs mira, la portarem a una escola de música, i a mi em va semblar bé. Llavors va ser començar l'escola de música i ja no vaig parar.
Però després, un cop acabat aquest període de formació, te'n vas al Conservatori de Badalona?
Sí, vaig estar 3 anys en una escola privada i com veia que a mi m'agradava molt la música, que ja de ben petita veia que m'hi volia dedicar, jo ja demanava a la meva família, vull anar al conservatori perquè vull ser pianista, ja ho deia. I sí, finalment vaig entrar al Conservatori de Badalona, on vaig fer tot el grau elemental, tot el grau professional i preparar les proves pel superior, sí.
Mm. Bueno, bona tarda, Laura. Què tal? Et volia preguntar què destacaries, no?, d'aquesta etapa en el Conservatori de Badalona.
Uau! És molt bona pregunta, mai me l'havia fet. Segurament seria descobrir, bàsicament, la música clàssica, descobrir-la, però tots els estils, tot, no? Perquè quan som petitons coneixem els típics compositors, però allà és on de cop entra tot, no? Coneixes molts estils, diferents instruments, diferents formes de tocar els instruments també, les històries, però sobretot de forma molt personal és l'estudi. És a dir, el saber que has de dedicar moltes hores, perquè si no l'instrument costa molt d'aprendre.
També has dit que des de petita sempre cantaves, que el teu pare t'escoltava cantar,
sí.
Però com una mica en quin moment, en aquest moment va ser quan ja potser vas començar a cantar més professionalment, diguem?
No, de fet no, perquè quan cantava era una nena, no tenia ni 10 anys. Llavors sí que vaig estar en una coral, la coral badalonense, de fet, aquí a Badalona també, perquè encara era massa petita per començar amb classes de cant, ja que bueno, has de fer canvis de veu encara, llavors de forma tècnica encara no és el millor moment. Però llavors vaig començar amb el piano, perquè amb això també m'agradava, no? Però ja podia fer classes d'una forma ja més encaminades, no?, a uns estudis de piano, i va ser més endavant, lo de cantar, sí, més endavant.
M'has comentat abans que estaves a un grup de música.
Sí.
Va ser durant aquesta època o va ser...?
Va ser durant l'època de quan estava ja fent el grau professional del Conservatori de Badalona, sí. Aquest grup, no, cap era del Conservatori, els coneixia de l'institut i tot... I allà va ser on sí que vaig començar a cantar, perquè a mi sempre m'ha agradat molt, molt escriure lletres, tant de cançons com poemes, històries, jo sempre he escrit molt. I en aquesta època vaig tenir l'oportunitat de poder fer cançons amb un grup de música. Sí que és cert que l'estil d'aquell grup era rock indie, que tampoc és l'estil que estic fent ara, i aquestes cançons no es poden escoltar ni res perquè sí que era molt com a hobby, i l'única persona que tenia uns estudis musicals en aquell moment era jo, la resta del grup no.
I era un estil que et senties identificada, o sigui, t'agradava aquest estil,
sí,
de cançons?
A mi la música m'agrada gairebé tots els estils. No em tanco a cap estil, i en aquella època era molt divertit. Era molt divertit, sí, sí. A mi em va agradar molt.
Clar, i un cop vas acabar els teus estudis al conservatori, quin va ser el següent pas?
Quan vaig acabar els estudis al Conservatori de Badalona, vaig preparar-me les proves per fer l'accés al superior, al grau superior, tant a l'ESMUC com al Liceu. Vaig fer les proves a tots dos llocs, vaig entrar als dos llocs, i després sí que va ser una mica, vale, a on vaig? A l'ESMUC o al Liceu? Va ser decidir quin dels dos centres
anar. En què consisteixen aquestes proves, exactament?
Igual que nosaltres fem la selectivitat, bueno, nosaltres, la gran part de la població que fa batxillerat i després vol entrar a una carrera usual, fa les proves de la selectivitat, que són català, bueno, les comunes i les d'especialitat, doncs diguéssim que amb la música també hi ha unes assignatures bàsiques per tots els alumnes que han estudiat música, que venen a ser dictats. Vale? Et toquen, bueno, això és amb gravacions, et posen una música i tu has de ser capaç, en un pentagrama, escriure amb notes la música que està sonant. Veure una partitura i saber analitzar-la. Sí.
Difícil.
Sí. Bueno, després estan les proves d'instrument, que has de portar un programa que et diuen ha de ser un programa de tants minuts, d'aquests estils, tantes obres de memòria. Hi ha molt poques places. Aquí és on està...
Tu vas entrar a les dues.
Sí.
I al final què vas escollir?
Vaig escollir en el Liceu.
Per què?
Va ser... És una anècdota, això, molt maca per mi. Jo havia fet unes classes ja amb un professor de l'ESMUC, i a mi m'agradava molt, i jo anava cap endavant, no? Però quan vaig fer les proves al Liceu... Va ser un moment molt bonic. Em vaig sentir molt lliure amb el meu instrument, amb el piano, les proves. Va ser, de fet, la primera vegada que tocava davant d'un tribunal i no em vaig sentir nerviosa, em vaig sentir com a casa. Em sentia realment això, que estava com a casa gaudint de les obres que portava tot un curs preparant per aquelles proves. Llavors, al cap de... No me'n recordo si va ser el dia de després de les proves o al cap d'una setmana, em va trucar el cap del departament de piano del Liceu per felicitar-me de les meves proves, dir-me que, bueno, que els havia agradat molt i que els encantaria que jo estudiés al Liceu. També en aquell moment vaig fer tant les proves per interpretació, que és tot el que es centra més al tocar l'instrument, com les proves per pedagogia, que és més per tu aprendre a ensenyar tant l'instrument com tota la part teòrica aquesta que hem dit de les proves d'accés. Vaig fer les proves per les dues i em va dir que jo podia fer les dues perfectament en aquella trucada. Llavors, no ho sé, va ser un moment tan bonic tot. El record que tenia d'haver tocat tan lliure, tan bonic en aquelles proves, més aquella trucada, no ho sé, potser és un tema energètic o alguna cosa així.
Potser. No, és molt bonic. És molt bonic. Llavors, aquest professor et va dir que estàs preparada per fer les dues carreres, diguem, i vas fer les dues, només una...
Bueno, vaig començar amb interpretació, perquè diguéssim que era el meu somni. En aquell moment vaig dir, si haig de fer el superior, també tu saps que hi ha molt poques places. A l'ESMUC, per exemple, només hi ha 10 places per fer interpretació piano. I érem com 30 persones quan ens vam presentar. Vull dir, 20 estan fora. Tenint en compte això, les poques places i tot...
O sigui, que vas escollir
sí,
interpretació, vas començar per interpretació i després vas decidir...
Fer pedagogia, exacte. Perquè és això mateix, el meu somni era fer interpretació, però jo era conscient que hi havia poques places que potser no podia tenir la sort de poder entrar a fer interpretació i, per tant, podia entrar per pedagogia. Llavors, quan vaig poder entrar a interpretació, vaig començar amb aquesta carrera i quan vaig començar el tercer any... vaig pensar, Laura, amb una carrera no tens prou, has de fer una altra. I va ser quan vaig decidir també fer pedagogia, perquè a mi sempre m'ha agradat molt també ensenyar l'instrument, ensenyar música. Era una cosa que pensava, home, puc tenir més eines.
Clar. O sigui, al final t'estic escoltant i és tot música, rodejar de música, piano, ensenyar música...
Però li ha de quedar temps per fer més coses, Santiago? Després ja li preguntarem. Perquè, clar, tot és música. Però la Laura ha de tenir vida més enllà de la música, no?
Clar, això li anava a preguntar, perquè ara fa un any que ha acabat i ara ha tret aquesta cançó.
Sí.
I és... també és música, però va tenir el seu moment per posar-se a compondre.
Llavors, sí, exacte.
Com va ser aquest procés per a aquesta cançó?
Quan a mi em faltava un any per acabar el superior de piano al Liceu, vaig tenir un moment de crisi existencial, diguéssim, i pensava, ostres, sempre faig piano, però sempre he volgut cantar. Però tot això m'agrada cantar modern, no clàssic, que també és molt maco, també m'agrada, però jo volia cantar modern. Llavors vaig decidir començar a fer classes amb una amiga meva també que és cantant de modern, i en aquell moment, clar, va ser descobrir un nou món, veure que m'alliberava també molt, no? Això m'ho prenia ja com un hobby, de dir, la meva carrera, la meva feina està amb el piano, però com a hobby, dins de la música, agafo cantar. Llavors, bueno, començo a cantar, 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 fins que un dia d'aquests que em poso a escriure el que escric, veig que he escrit una cançó. Llavors me'n recordo que eren com les 2 o les 3 de la matinada, no eren hores per posar-se a tocar el piano en aquell moment, però en el moment que vaig escriure aquella cançó jo ja començava a tararejar la melodia. Mentre ja l'estava escrivint jo, ja en el meu cap sonava la música. Llavors,
jo crec que també, per tot el que has estudiat, tot el que has fet, deu ser fàcil, una mica més fàcil per tu.
Bueno, hi ha altres cançons que no. Hi ha altres cançons que escric lletres i penso, bueno, ja m'asseuré després al piano, harmonitzaré, a veure una mica com quines vibes, no? Què vols transmetre amb aquesta cançó. Però que aquesta que vaig fer, no. Ja em venia sola la música. Llavors, aquella nit vaig dormir molt poc perquè estava emocionadíssima per anar al meu piano. I a les 10 del matí jo ja tenia la cançó muntada. Ja la tenia
feta. Ja la tenies muntada.
Sí.
I què vols transmetre amb aquesta cançó? Ja m'has trencat el cor. Perquè jo l'he escoltada.
Sí.
Jo l'he escoltada i no és clàssica, podríem dir que és pop urbà.
Sí.
Llavors, clar, tota la vida estudiant música clàssica i de sobte passem a l'altre extrem, diguem. Clar,
sí.
Com decideixes de sobte canviar?
Al final, els músics, siguem de clàssica, de moderna, fem més blues o soul o jazz, el que sigui, escoltem altres tipus de música. És també molt raro els meus companys mateixos del Liceu, que un dia de sortir a aprendre alguna cosa o sortim de festes, tots ballem la música que posen a les discoteques, tot i que fem música clàssica, ens agrada altres estils. Llavors ho veig així, jo ho veig com no només em tanco a un estil que és música clàssica, sinó que és com abraçar tota la música, i també ens podem podem transmetre, ens podem expressar en diferents estils de música, i tots tenen una part, tots són molt bonics.
Clar, llavors, això que et preguntava abans, no? El Ja m'has trencat el cora.
Sí.
Primera cançó que fas.
Primera.
Què vols transmetre al món o què vols explicar al món o a les persones amb aquesta cançó? Perquè la inspiració t'ha de venir d'algun lloc.
Sí, evidentment. Totes les cançons provenen de vivències que hem tingut, d'experiències. Aquesta primera cançó, bueno, és curiosa. Si mai hagués haver premeditat quina seria la primera cançó, mai hagués dit, bueno, seria aquesta. Va néixer així, va sorgir així. Al final ja m'has trencat el cor, i ja ho diu el títol. Em van trencar el cor.
Això es suma a una altra experiència de tota la teva vida.
Sí, però trobo que això és el que és maco, no? No centrar-nos tant en, és a dir, la meva vida privada, quina experiència en específic, sinó que al final és una vulnerabilitat i una sensibilitat que tots acabem tenint en algun moment o en altre de la vida. Llavors, aquí també és la part de la música, no?, que ens uneix a tots, connecta i pot ressonar amb tothom. Sí.
I ha sigut ben rebuda, aquesta cançó?
I tant. Mm. Jo m'he sorprès molt. Estic molt contenta, però molt contenta perquè, clar, és primera cançó, vinc d'un món de música clàssica, només m'han vist en escenaris tocant recitals i, de cop, bueno, també hi ha un videoclip, no? Un videoclip bastant modern. No sabia com seria la rebuda, no ho sabia, però la veritat, han hagut molts plays a l'Spotify, més dels que jo m'esperava tenir, molts comentaris de moltes persones que, bueno, que no conec, però m'han enviat per l'Instagram de, ostres, m'ha encantat la cançó, aquesta part em transmet, no ho sé, màgia, no? Molts me'n deien màgia, o que la sensibilitat també, sí, jo crec que arriba la sensibilitat,
Laura,
és el que agrada.
Perdona, jo crec que arriba el moment d'escoltar aquest Ja m'has trencat el cora. I només et faré una pregunta abans de donar pas a la cançó. T'han quedat ganes de continuar experimentant amb aquest tipus de música?
I tant, sí? Evidentment. Sí.
O sigui que hi haurà més.
Sí, i tant. Ja estic treballant.
Molt bé, doncs escolta, un plaer que ens hagis acompanyat avui al Connectats, que hagis vingut a presentar-nos aquest Ja m'has trencat el cora. Una abraçada, anem a escoltar-la. Que vagi molt bé, gràcies, Santiago. Santiago, tu també. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu-siau. Escolta la cançó.
Gràcies.
Cuando vemos una peli y me abrazo sin pensar. No te entiendo otra vez. Que només vols ser un amic quan fa mitja hora que érem al llit i creus que ets el més malparit però ets el màgia més m'he avorrit no tenies interès en mi quan jo per tu estava a mi baby, ja m'has trencat el cor.
Cada tarda de 4 a 6 Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Amb molt de gust.
Bé, doncs arriba el moment de fer-vos venir la gana perquè avui us portem més d'una trentena de propostes culinàries que podeu degustar a diversos restaurants de l'entorn metropolità i que tenen en comú els dos productes estrella del Prat de Llobregat, el pollastre pota blava i la carxofa Prat. Per això marxem fins als estudis del Prat Ràdio, on tenim Japó, el Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda i ben tornat.
Moltes gràcies, Carme, i bona tarda. Així és, fins al 7 d'abril estan en marxa les 15es jornades gastronòmiques del pollastre pota blava i la carxofa Prat, conegudes com el Març Gastronòmic, i que coorganitzen l'Ajuntament del Prat i l'Associació de Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat, la GT. Per això comptem amb el seu responsable de comunicació, i és el Mariano Martínez, el coneixeu. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Què tal? Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
15 anys d'aquestes jornades.
Sí, sí, ens fem grans ja, eh? Ens fem grans i... però supercontents, perquè al final tampoc hi ha tantes activitats que nosaltres coneguem a Catalunya que tinguin tanta continuïtat i que no, que hi hem crescut, no? De ser una activitat molt petitona al Prat, ara tenir l'impacte que té a la comarca i a Barcelona. Inclús aquest any arribem al Garraf, amb dos restaurants de Vilanova, o sigui que supercontents que l'activitat hagi anat creixent durant aquests anys.
De fet, anava a preguntar per això, com ha anat evolucionant, no?, amb aquests doncs, 15 anys.
Bueno, això va ser una proposta, va ser la primera activitat que vam fer conjuntament amb l'Ajuntament del Prat, de manera molt, no?, una mica mirant l'oportunitat que teníem de poder aprofitar a través de la gastronomia dels productes que teníem aquí, de la carxofa Prat i del pota blava, i de manera molt, molt tranquil·la, veient com podia evolucionar, pues, d'una proposta local, al final, no?, hem aconseguit que amb aquestes jornades el Prat sigui una mica, no?, la capital gastronòmica de la comarca.
Uh-huh. Està en marxa des de fa pràcticament principis d'aquest mes de març. Com està funcionant, de moment? Quina és la resposta que heu tingut?
Pues la veritat que molt contents. A nivell de restauració estem molt contents perquè estem tenint inputs de que el client està rebent molt bé l'activitat. També la qualitat gastronòmica, que jo crec que aquest any és una de les edicions amb una qualitat gastronòmica molt important. Uh-huh. També molt contents de l'aposta que han fet els restaurants del Prat, perquè aquest any hi ha 13 participants més un, que jo l'entombo com si fos del Prat, l'hotel Alfa, que el tenim aquí, sí, al costat, sí. Que està fent molta aposta pel producte local, producte de proximitat, està participant en totes les activitats, i jo és el 13+1. I que mai havíem tingut tanta...
És territori pretenc, de totes formes.
Exacte. Bueno, és allò que està ahí en tierra de nadie, però la veritat és que estem molt contents i jo l'entomo com si fos un participant més, i són 14 participants de la ciutat, que és, mai en veien tingut tants. Això que arribi a Vilanova també, que a Vilanova està al costat el Gall Negre del Penedès, i sí, hem aconseguit fer una petita incursió amb el Pota Blava. Tenim allà dos participants que han participat en altres activitats que muntem allà. Uh-huh. I es van sentir atrets per les activitats que fem, sobretot perquè el Prat no és un focus gastronòmic per molta gent, no només circunscrit a la ciutat, sinó que veiem que arriben inputs molt importants de la feina que s'està fent a nivell gastronòmic amb l'aposta del producte local. I els de Vilanova van dir, ei, doncs mira, ens agradaria participar d'alguna manera. I al final, com intentem ser molt inclusius, i això també ens ajuda que tinguem un altaveu més enllà del Baix Llobregat, doncs per a nosaltres, supercontents, la veritat.
Uh-huh. En total són 32 els establiments. Parla'ns una mica de les propostes que trobarem fins al proper 7 d'abril. Doncs,
pues, clar, lo bonic...
Perquè veient això del fulletó que tenim aquí, fa babejar una mica, eh?
Lo bonic d'aquestes jornades, i jo penso al final, totes les activitats que fem entorn al Pota Blava, la Carxofa Prat, també... incidir que també des de fa uns anys estem fent una aposta, no?, per també donar a conèixer aquesta biodiversitat que té el Parc Agrari.
Sí.
És Pota Blava, carxofa i productes de temporada del Parc Agrari. O sigui, que intentem amplificar una miqueta l'activitat a nivell gastronòmic. Llavors, el bo que tenen aquestes jornades i totes les activitats que fem entorn a aquests dos productes és que cada any ens trobem sorpreses positives de dir, jo, sobretot els del Prat, que sempre que porten més anys treballant el producte, com cada any li donen una volta i ens sorprenen amb propostes molt interessants, i també van de propostes més clàssiques a propostes més innovadores i a, bueno, i al típic menú de primer o segon o de postre. Uh-huh. hi han diverses propostes de menú degustació, o sigui que això també dona peu a que aquests dos productes tenen una versatilitat espectacular en la gastronomia.
Uh-huh. Això té una pregunta també, és a dir, com es cuina el Pota Blava fora del que és el Prat, que és on tradicionalment ja portem anys coneixent-lo?
Pues mira, buscaré els de Vilanova, que sí. Clar, ells sí que han fet com no, un mar i muntanya, no? Uh-huh. Que han intentat introduir els seus productes. Jo també tenim, per exemple, hi ha un participant de Barcelona, la Sosenga, que és un restaurant, la veritat, un restaurant petit, un projecte molt petit, però que està aconseguint molta volada. Uh-huh. Que aquests aposten per la cuina tradicional reversionada. Uh-huh. O sigui que al final aquí, no, en aquests 32 participants pots trobar, la veritat, un munt de propostes. Mira, ara tinc a la pàgina el Gastrogarage, que és el nou restaurant que fa uns mesos que estan fent una aposta molt interessant de menú degustació, no? Jo el compararia, no?, amb una experiència d'Estrella Michelin, no?, que estan, sí, fent una aposta molt maca. I, per exemple, ells, per no, nosaltres, el que comentava, que intentem fer com ser molt inclusius, ells fer un menú tradicional no els hi anava bé, llavors dintre del seu menú degustació de 12 passes, uh-huh, doncs han introduït la carxofa i el Pota Blava, i així també és una manera de que serveixin d'altaveu també per l'activitat.
I a més també d'altaveu per donar a conèixer productes que aquí coneixem molt bé, com deia, el Pota Blava, també la carxofa Prat, però que potser a Vilanova no el coneixem tant, perquè comentaves, mm-hmm, no?, per aquesta proximitat, per exemple, amb el Pollastre, mm-hmm, del Penedès.
Mm-hmm. Exacte, bueno, al final, torno una miqueta, no? Al final el Prat s'està convertint, no, en l'aposta que s'està fent amb el Parc Agrari, amb donar visibilitat, amb donar continuïtat dels productes autòctons, i clar, d'això es fixa molta gent. Ara parlàvem amb els de Vilanova, però també amb els de Barcelona, l'Hospitalet també hi ha algun restaurant. veuen que passen coses al Prat i volen participar i formar part d'aquest moviment.
Uh-huh. Quina importància té de cara doncs, també, doncs, això, a promoure i defensar el que vosaltres, de fet, porteu defensant des de fa molts i molts anys des de la GT, que és això, el producte de proximitat, el producte de quilòmetre zero i també, per què no dir-ho, aquest concepte de slow food.
Per nosaltres, ara tothom parla d'això, no? Tothom s'apunta una mica a la moda, però bueno, tant des de la GT, però sempre companys de la institució que ha cregut una miqueta en aquesta, en aquesta visió, per nosaltres al final no utilitzem la gastronomia com a altaveu de turisme responsable, no? De donar continuïtat al treball dels pagesos i les pageses, d'economia local, perquè al final no, s'estableixen contactes entre els propis restauradors, les agrobotigues que tenim aquí al Prat, o sigui que és una, no, utilitzem, no, la gastronomia com a altaveu de moltes més coses, no? Per nosaltres diem que no, la forquilla per nosaltres és una eina política, no? Per transformar realitats, pues el marc gastronòmic, no? Per nosaltres és una, no, suma en aquest treball. No posen el focus només en la gastronomia, sinó tot el que passa al voltant seu.
A banda d'aquests productes de temporada, no? Que és el que podem trobar al Parc Ai del Baix Llobregat, en el cas del Pot de l'Ova Més, ha estat tot un èxit, no? Perquè s'ha aconseguit desestabilitzar, és un concepte del qual doncs, parlem aquests últims anys, quan habitualment arriba la Fira Avícola, que és doncs això, no? Que abans es consumia a la Pot de l'Ova, bàsicament doncs, per Nadal, i ara ja es pot consumir tranquil·lament, ja sigui a casa, a través del treball també que fa excepcional la Granja Torres, o també doncs, en les diverses propostes gastronòmiques que tenen els restaurants, no?
Exacte, no, al final no, és aconseguir, ara parlaves del Pota Blava, però al final intentem parlar de tots els productors que tinguin continuïtat, no? I el Pota Blava, això, que estava com molt circunscrit a, no, al pollastre que menjàvem al Nadal, i ara, pues, amb el marc gastronòmic que es fa al març, amb el Quinto Tapa que es fa a l'octubre, amb la Fira Avícola, i després nosaltres, a través també dels contactes que tenim, ara precisament hem aconseguit una col·laboració amb uns premis, que són els Premis Lladonosa, que Josep Lladonosa és com el cuiner de cuiners, doncs hem aconseguit que aquests premis que premien, bueno, estan vinculats a les escoles de restauració de tota Catalunya, pues dintre d'aquest premi és com una mena de Masterchef, no? Que van, hi han diferents, és un concurs que van, bueno, fins a la final hi han diferents fases, i hem aconseguit que a la semifinal estigui el Pota Blava allà present. O sigui, és una manera, al final, lo que comentàvem, aquest soroll que estem fent des d'aquí, pues aquests del Premi Lladonosa han dit, ostres, pues ens interessa aquest producte, no? I el voldrien integrar dintre dels nostres premis. Llavors, no només s'inscriveix, no, a les activitats que fem, que al final són elements puntuals, sinó que intentem que durant l'any, pues, això, trobar col·laboracions per donar impacte. Ara, per exemple, hem estat al Vitravel, al Saló del Turisme, i ha estat precisament el... Hi ha hagut dues propostes de Pota Blava. Un de Hotel Can Fisa, que està al Baix Llobregat Nord, i l'Hotel Ciutat del Prat, que també va fer un bau amb Pota Blava. Llavors, pues tenim un altre punt d'altaveu.
Feina de formigueta i transversal, podríem dir, no?
Exacte, exacte.
Els premis aquests que comentaves, quan se sabrà?
Els premis el 14 d'abril, em sembla que són les semifinals a Reus, perquè Reus és un dels patrocinadors dels premis d'aquest any. Busquen diferents partners, a través també de l'Oli Arbequina de Lleida, tenen diferents partners, i aquest any l'Avellana i el Vermut de Reus tenen més protagonisme, però hem aconseguit ficar el Pota Blava per allà.
Doncs el Pota Blava i la Carxofa Prat, que són protagonistes d'aquestes jornades gastronòmiques fins al proper 7 d'abril, amb uns preus que van variant, no?, en funció del restaurant.
Exacte, en funció del restaurant, en funció de la proposta. Les propostes més clàssiques, pues, parteixen sobre uns 29-30 euros, fins a propostes de 40-42 màxim, però per ser una experiència gastronòmica, ara la veritat és que són preus super, super ajustats per l'experiència, i també el que intentem que, també que siguin restaurants que cuidin molt també el servei, que expliquin aquesta aposta que estan fent per el producte. O sigui que la veritat és que trobem que són preus bastant ajustats al mercat.
I ja per acabar, Mariano, 15 anys de les jornades gastronòmiques, jo no sé de cada any que ve què més podeu inventar, també.
Jo,
no sé si incrementar encara més l'abast, doncs, no, territorial.
Jo soy xolista, partido a partido. O sigui, intentem acabar aquest any amb el màxim èxit possible, i ja l'any, pues ja, a nosaltres ja, també, que ja ens agrada any rere any sempre fer algun canvi, no?, mantenir l'estructura de les jornades, pues sempre intentem fer algun canvi. Clar, l'ideal és que el Potablà creixi, el Potablà i la Carxofa encara creixi més l'activitat, però bueno, que intentem no acabar aquest any contents i que l'impacte hagi sigut positiu, sobretot perquè, per exemple, hi ha 11 restaurants nous. Llavors, d'aquests 11 restaurants nous, si 4, 5 estan contents amb el producte i continuen, per nosaltres també això és una victòria important.
Doncs us aconsellem que tafaneu la pàgina web marcgastronomic.com, on trobareu doncs totes aquestes delícies que segurament doncs us agradaran i que podreu tastar fins al proper 7 d'abril. Mariano Martínez, gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i bona tarda.
Molt bé, moltes gràcies.
Amb molt de gust.
Hola, Connectats. Soc la Samantha i em demanava si podríeu ficar Puedes contar conmigo de la Oreja de Van Gogh, perquè és una banda que a mi m'agrada moltíssim. Crec que, o sigui, no conec a ningú que no li agraden les seves cançons i crec que, sent sincera, si jo em dediqués a la música faria cançons així, perquè jo crec que són cançons que animen moltíssim, que transmeten un bon rotllo, un bon sentiment i així, no sé, per passar-s'ho bé, molt guai. Gràcies!
Sin pensar que puedes contar conmigo para siempre, no. San Francisco.
Bé, doncs arriba el moment per a l'entreteniment, a una bona estona, a escoltar a aquest parell de dos que són l'Oriol Carreras, el Sergi Estapé. És el Coses d'Ara. Abans era Cosa d'Antes, ara són el Coses d'Ara. L'Oriol Carreras porta algunes notícies curioses de l'actualitat i qui les comenta? Doncs el Sergi Estapé, o tots dos plegats. Senyors, què tal? Bona tarda.
Què passa amb el que diré?
Sempre hi ha algun problema.
Practico. Pujar i baixar.
Practiques què?
Bona tarda, nois.
És un esport nou.
Molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Hola.
Què tal?
Bé. Hola, Carme.
Com estàs, Carme?
Bé.
És la Carme? O...
Bona tarda, com estàs?
Jo bé.
Sí.
Jo bé.
Escolta'm, he contestat jo.
Sí. No, però ella ja ha contestat.
Això clar. És el Coses d'Ara, que és la prequela, ja ho hem dit 2.000 milions de vegades, del Coses d'Antes, que és el que fèiem antes, i possiblement, en un futur, les coses del futur.
Exacte.
O les coses de demà.
Exacte.
Del mañana.
Del mañana. No dejes para mañana.
Lo que puedes ser ahit. Molt bé.
Exacte. Bueno, doncs avui...
Què em portes, va? De què em parles?
Va, no cal que expliquem de què va aquesta secció.
No, però vinc,
avui,
vinc
avui amb ganes. Avui vens amb ganes.
Bueno, tinc curiositat per saber del que ens parla.
No, jo tinc curiositat, què t'ha passat?
Dantes,
què t'ha passat?
Parlem de coses d'antes, ja, les coses d'ara, parlem de coses d'antes.
Bueno, doncs mira...
Què ha passat?
Què ha passat? Doncs mira, parlarem de grups de música...
Vigila que no caigui el cafè, eh?
No, jo no és un cafè.
No és un cafè? Què és
no.
Hòstia, és tronat, això. Què és això? Un te?
És una infusió.
Ah, una infusió.
Infusió.
Ah.
Eh?
No, no,
ja
no
està. Va. Però
són herbes prohibides o herbes legals?
Doncs no ho sé, encara no l'he tastat.
No l'has tastat.
És una infusió...
Si d'aquí una estona et veiem perjudicat, veurem que...
Ah, exacte. És una infusió...
Això a la gent no li interessa.
No, és que, a veure, has tret el tema, jo no sé.
Però de sobte m'ha passat a no interessar.
No, però l'he deixat a part perquè...
No
pel tema tecnològic, no?
Molt bé, portem ja... Quants minuts portem sense dir res en sèrio?
Bueno, com sempre, com cada setmana. Bueno, escolta, que avui et parlaré d'un grup de música...
Sí.
Que jo crec que he trobat el filó. Saps quan trobes el filó?
Sí, sí, sí.
Amorra el filó de Maria Hein? No, el piló era, Doncs ha trobat el filó.
És com quan el Jordi Dan va trobar allò de la barbacoa...
Això
va trobar el filó.
Sí.
Tu vas entrevistar, no, el Jordi Dan?
Sí, sí, sí. I què?
Ja ho vam explicar, una vegada.
I tu, Los del Río.
Los del Río, sí, per culpa teva, que em vas fer dinar.
Bueno, doncs són uns que es fan dir, per exemple, no sé si has sentit mai un grup que es diu Reggae per Chicks.
No.
No?
No.
És música reggae per xics, no? Per nanos, mainada.
Ja he entès que era per xics.
Infants. No, per xics. Per xics.
La versió reggae dels per
xics. Doncs bé, aquests han dit, calla tu que tenim aquí un filon.
Sí?
Saps, és un grup d'aquests d'animació.
Però d'on són? D'on són aquesta gent?
Són d'arreu, perquè no són d'un lloc, que són de diferents els components.
Ja, però diríem, canten en català, en castellà, en anglès.
Canten en català, sí.
Finlandès,
tu amb els teus nanos segurament t'havies empassat festes d'aquestes de la llufa, saps, de Carnestoltes, coses d'aquestes.
Existeix un idioma noruec,
no? Sí, existeix. I llavors és això, no?, que van els grups allà i tu t'empasses tota la música tradicional.
Vinga, nois, vinga.
Doncs aquests han anat més enllà i llavors el que fan és versionar, per exemple, amb reggae, versionen temes del Bob Marley.
Ah, bueno, saps, Bob Marley versionar reggae...
Sí, però ja ho veuràs, ja ho veuràs.
Ah,
per exemple, mira, et poso primer l'original...
Si vols anar prenent la infusió, pots anar-ho fent,
No, home, però si estic parlant no puc.
Entre pausa i pausa.
El cas és que aquests ara han fet un grup que es diu... Des de fa uns anys, que es diu Heavy per Chicks. Heavy per Chicks. I aquí, aquí ja m'ha cridat l'atenció.
Què dius, ara?
Aquí ja...
Però què? Així en plan Iron Maiden?
Ara. Per, diguéssim, adoctrinar els infants amb el heavy. Mira, escoltem l'original primer i després, si et sembla, sentiu la versió del Chicks.
M'agrada avui el programa.
Europe. A veure, Europe.
Seria una mica heavy.
The Final Countdown.
Sí, però no seria un heavy allò hard.
Un heavy lleuger.
Sí, lleugerot.
Comercial,
lleugerot,
no?
Sí.
Això pels que tenim una època, això ho petava moltíssim, no?
Una època.
Ai, una edat.
No estic fit,
t'aviso.
Va.
D'aquí ve això.
Ah, va.
Bueno, doncs...
Una època... Vostè té una època, sí, i també tinc un apartament a Sitges.
Avui m'he aixecat amb una època al cap. Però, en fi...
Quina tinteria, va.
Final Countdown.
Va.
Vale? Doncs ara anem a escoltar la versió dels Heavy per Chicks. Ja comencem malament, eh?
Hola.
El meu pare és calvo.
Què dius, ara?
És això.
Més heavy que mai. Li agrada la tralla.
Has vist?
Però què té que veure que el pare sí?
Home. No és Polònia, eh? És que vi per fits.
Va, va dir que el primer que va començar a fer versió de cançons va ser la Rus, no?
Exacte, exacte. Sí. Atenció a la, a la tornada. El meu pare és
heavy. Heavy, no cago.
Ara, però tu ara imagina que jo vaig amb els meus fills a veure el Heavy per Xics.
Sí.
Però allò, això... Ostres, doncs mira, està bé, saps? Sí. Heavy per Xics. Va, vaig amb els meus fills allà.
Sí.
Ara no hi aniré perquè ja som més grandets, però... Allò, pam, el meu pare és calvo. Si tu... Quina cara se'm queda a mi de sentir aquesta...
Sí, sí.
No?
És per llavors demanar més infusions, eh?
És per
no només una.
És per carregar-te...
Per fumar-te la infusió, ja directe.
No, no, i per carregar-te
els de la banda. Cantants, els de la banda.
Ah, el meu pare és calvo, eh? Què t'importa?
Què t'importa?
Burro.
I tu?
Que, burro.
Que no ho seràs pas calvo, si el teu pare és calvo, tens molts números de ser calvo.
Clar.
Home...
És que, clar, jo pensava dir que la tornada dirà el meu pare és calvo, saps com remarcant-ho, no?
No, el meu pare és heavy.
No, però, clar, ja hi som. Tu imagina que ho arriben a fer al contrari. Ho arriben a dir de les dones, no de calva, sinó de, en un altre sentit, no?
Uh-huh.
La meva mare és... Que llavors què? Llavors és un problema, no? Ah, o sigui, així ens atrevim. Així ens atrevim.
Sí. Sí, 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 és així, home, és trist, ja. Però és així.
Va, anem al següent exemple.
Que aquest tema ho estem per reivindicar alguna cosa.
Bueno, una mica sí, una mica sí. Però és que no soc cal... jo no em considero calvo.
No,
o sigui, les persones...
curt de cabell.
Les persones, per dir persones entre cometes, que em diuen calvo, s'equivoquen perquè estic... tinc cabell. Sí. Estic rapat, ja està.
Rapes,
ja està. Vinga, va, anem al següent tema. Primer, escoltem l'original.
Rapes tu sol?
AC/DC, calla'm, va.
Així, 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 una estona va, després ja cansa.
Sí. Que a la nostra època, ara sí que ho he dit bé, en deien AC/DC. En castellà, a més, eh? AC/DC.
Llavors hi havia unes que cantaven AC/DC.
Sí, les ketchup. Sí, sí. Perquè ningú deia en català AC/DC.
No.
AC/DC, la nova sèrie de TV3.
Amb Joel Joan i Ramon Madaula.
A CDC.
I Emma Vilarassau, òbviament.
A TV3, la teva. A quantes
sèries ha sortit l'Emma Vilarassau com a d'aula?
Ui.
I el Buixadors?
El Jordi Bosch, també. Sí, sí. Sí, sí. El seva parella, de fet. Que, clar, quan actua la parella, clar, és doble sou.
Clar, és doble, sí.
Sí. Però, doncs,
que
ACDC...
Que tenia la nòmina, no? Ep!
Ah, ep, el tanto, el tanto. Jo he cobrat, tu no?
Tu no. Ep, ah, ep. Doncs mira, no pots anar de vacances.
ACDC, versionats pel Heavy per Xics, sí. Aquesta banda... Que, com t'ho imagines? Ja escoltant el del pare és calvo, però imagina't.
Doncs la mare és calvo.
No, tampoc és això. Comença bé, perquè toquen molt bé, mm-hmm. Però clar, canvien la lletra. Quina mania canviar la lletra? Si l'original ja està bé, no? Doncs mira.
Ja.
Va, poli, a veure. Sí, ho esteu escoltant, és Sol Soler.
Tu tens una infusió per mi? Oh, és una adaptació.
Fort, eh?
Sí, sí, sí. Una mica... Fort. Sorollós, eh?
No, però amb Sol Solet, eh?
Sí, sí. No m'acaba, que m'ha agradat més el meu pare escalvo.
Aquell, eh? El pare escalvo. Si t'has quedat amb això, amb el concepte.
Bueno,
va, tinc una última versió,
va.
Vale? Perquè tampoc no seria qüestió d'anar repassant tot el disc. I pobres, aquests també es guanyen la vida.
Sí, sí,
Heavy
sí.
Per Xics, tenen bolos, eh? Mira la tornada, mira. Globo i fa sol.
El millor d'aquesta lletra és que no sentim que matar gaire, és a dir, busquem una cançó popular, va. Pam, ja està.
Han buscat una cançó popular, una lletra popular.
Què t'ha passat amb els auriculars? No t'ha fet
res. Que tens síndrome de locutor de futbol?
Síndrome d'època.
Vale. Vinga, va, anem al següent. Deep Purple.
Home, aquests sí que són grans.
Aquests són molt
Smoke
grans.
Smoke on the Water.
Són molt grans.
Més Highway Star, haig de dir.
Són molt grans i tenen una edat ja considerable, ara. Ja. Són bastant grans.
Home, eren els... A l'època, eren el grup Heavy per excel·lència, tothom coneixia.
Si haguéssim de posar un títol a la secció d'avui seria L'època.
L'època d'ara.
Vinga. Ara la deixaria ja fins al final, aquesta.
Per què? Per què ha fet mover amb el cap?
Sí, no ho sé, però... Sí, sí, és el fet heavy, no?
De... Jo crec que tu és per la lliga, et fa fer la infusió.
Hosti, per un dia que la porto.
Bueno, va.
Bueno, va, anem a escoltar la versió de Heavy per Chicks, de Deep Purple, Smoke and the Water. Va bé, eh? Va bé. Aixeca bé, eh?
Sento, però és poc original.
No, deixa que soni, deixa que soni.
No, no. M'agradava més que s'inventessin.
Sí, sí, no. Amb el cap, el cul... Els nens ja no saben què han de ballar.
Jo em petit quan balla.
Sí, però ja és allò...
El Richie Blackmore quan balla.
Mira, mira, mira.
Torno... Però ho trobo atabalat, pels nens.
Torno al mateix exemple d'abans, eh? Tu imagina que ets el pare, escoltes els primers acords de Smoke and the Water.
Pues calla.
Que aquests la toquen.
Exacte. I llavors et surten amb el petit.
Amb el Jordi Petit quan balla, que a més t'obliga a ballar-lo.
A ballar-lo. Amb el dit, dit, dit.
Sí. Bueno, ja ho tindríem, eh? T'ha agradat, aquest? T'ha agradat?
Sí, m'ha agradat. Bueno. Home, no tens cap cançó més?
No, tinc un altre tema. Tinc un altre tema
tens un altre tema.
Sí, home, tinc un altre tema que t'agradarà. Ja canviant de tema, girem full.
Girem fora.
Girem full.
Els heavy metals aquests, com es deien? Heavy mitjots?
No, el heavy per xics. Això és la que s'avicina.
Ah!
Sí. Bueno. Doncs que així anem per feina, eh? Ara parlarem d'infusions. No, 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 no donaré aquesta alegria.
Ara parlarem de heavy metal, no.
Bueno, moltes vegades a les xarxes socials es destaquen coses tipus reclames, queixes, com per exemple una que va aparèixer d'un cartell que estava penjat amb un ascensor d'una comunitat de veïns, per això poso la que s'avecina, ho entens o no?
Ah, va.
Vale. Doncs deia, el cartell deia, espera't, a veure si ho trobo aquí, diu, ahir vaig avisar a tots els veïns, un per un, són una persona que va escriure un cartell, va penjar l'ascensor, i diu això, eh? Ahir vaig avisar a tots els veïns, un per un, que entre les 9 i les 11 del matí d'avui, o sigui, del dia que va penjar el cartell, no havien d'estirar la cadena perquè faríem un canvi en el baixant de casa meva. Això és el que deia el cartell. ¿Vale? A partir d'aquí, tu, clar, si ets veí d'aquell bloc de pisos, què entens en aquest cartell? Doncs que de 9 a 11, impossible, vull dir, que està prohibit, diguéssim...
Has de fer les teves deposicions amb un cubell o...
Exacte, o... O sigui, no pots tibar de la cadena.
No què va, què va, bueno, pas... pots fer-ho, però clar, no tibes la cadena.
Què va passar?
Que tothom la va tibar.
Doncs l'autor de l'escrit assegura que, diu, segueix dient, diu, si la persona que ha defecat... O sigui, aquí hi ha la cosa ja... A les 9:43, la merda de la qual ha caigut a la meva cara no apareix i es disculpa en les properes 24 hores, convertiré aquesta comunitat en un infern. És a dir, que algú... va defecar a les 9:43...
Li va caure la cara del veí.
Hora que estava prohibida.
Però tu no creus que aquest pobre veí igual va veure una infusió com la teva i li va entrar un apretón?
Perquè no és d'apretón, això.
Ah, no és d'apretón.
Tu què saps?
Val.
Però si els cafès que us beveu sí que és d'apretón. D'apretar a córrer, però vamos.
No m'estic prenent cap cafè, jo.
Ara perquè em prenc una infusió. O sigui,
bueno, va, acaba
si,
ja, va.
Si no fumo, per què no fumo? Perquè si no ve, no ve. Bueno, què passa ara? No puc prendre la infusió. Bueno, doncs això, a les 9:43 aquest home, tranquil·lament, sense mirar el cartell, va defecar, o potser ja ho va fer expressament, i li va anar a la cara de la persona, diguéssim, que havia penjat el cartell.
Bueno, això si passa que en les toltes pots aprofitar per fer-te una màscara.
Bueno, l'amenaça que no ha trigat a fer-se viral, evidentment, va acumular un munt de visualitzacions.
És Líos de Vecinos, aquest...
Sens dubte, per això he posat la que s'avecina.
Líos de Vecinos.
Perquè sí, això...
És un compte que jo segueixo, és molt divertit.
Això passa, això passa, això passa, això passa. Jo no he vist com un bloc de veïns, però hi he viscut molts anys, i passen aquestes coses. Això no. Aquest tipus de cas no, però passen coses similars. De, per exemple, el gos del segon tercera s'ha pixat a l'entrada de... I com saps que és el gos del tercer, saps? Però es veu que hi ha veïns que espien, que estan al cas, no sé. Tu vius en un bloc de pisos?
Sí, sí. Bueno, a mi el que em fa gràcia són els que es queixen de que els nanos fan
mica
de soroll, i pel seu gos no para de bordar.
No para de bordar.
Aquests són els millors.
No para de bordar. I els veïns tampoc.
Els veïns,
no paren
exacte,
de bordar.
De bordar, exacte.
Doncs bé, ja ho saps. Ja ho sabeu, que a partir d'ara, de 9 a 11 del matí, no estireu la cadena, perquè si no...
A risc de que amb el pobre vell li pugui caure un trull.
Bueno, perquè estan fent el canvi de baixant.
Això és tot, no?
Això és tot.
Molt bé.
Vinga.
La setmana vinent.
Vinga, adéu.
Molt bé, doncs ja s'ha acabat el Connectats d'avui. Ho hem fet amb aquesta estona d'entreteniment que ens porten cada dimecres per tancar el programa Oriol Carreras i Sergi Estapet. Avui dedicat a un grup que fa música per a xics, per a infants. Bé, doncs ja sabeu que demà tornarem a partir de les 4 i 3 minuts, edició de dijous del Connectats. Us hi esperem. Gràcies a tots, acabeu d'aprofitar i gaudir de la tarda. Adéu-siau.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.